Tot costa.
Per fer balanç avui que ha plegat per tornar-se a presentar a la presidència del Barça, del mandat de Joan Laporta destaca la resurrecció esportiva del primer equip i la reconstrucció del Camp Nou en paral·lel als dubtes sobre la recuperació econòmica. Els socis culers decidiran el 15 de març si l'avalen perquè completi la seva obra amb l'ancià de Champions i l'Espai Barça.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 9 de febrer de 2026, el dia en què ha començat de manera oficial el procés electoral a Can Barça. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara no t'hi sents tu, eh?
Ara no m'hi sento jo. Està ja bé. Està, no passa res. No, no,
els oients que arriben ara, sigui per l'Esport 3 o perquè es connecten a les 7 puntualment, abans de les 7 el que no hi sentia res era jo, i ara sí, no hi sent la Sònia Gelmà. Segur que ho resoldrem ràpidament.
Mentrestant, jo t'explico, va, que ja ha començat oficialment la cursa per la presidència del Barça. El primer pas ha estat la dimissió presentada pel fins avui president Joan Laporta i la resta de directius que es presentaran el 15 de març. Ara el president interí és el fins avui vicepresident primer, Rafa Juste. No sé si s'ha sentit. Jo ho he sentit.
Rafa Juste desperta passions.
Crec que era un esgarip d'eufòria dels que no surti, que han acabat el programa i estan eufòrics. Això acostuma a passar. De seguida, amb el Ramon Salmurri i la Laia Tudel, explicarem com ha estat aquest dia en què Joan Laporta ha dimitit, com marquen els estatuts, per tornar-se a presentar, i també recuperarem el balanç de mandat que ell mateix ha fet aquest cap de setmana amb un gran hit com acomiadar-se de la Superliga just abans de tancar el mandat provisionalment.
Aquest procés electoral anirà en paral·lel a la marxa esportiva del primer equip, que dijous juga l'anada de les semifinals de la Copa del Rei al Metropolitano contra un Atlètic de Madrid que hi va perdre amb el Betis, i segons va explicar el seu capità Coque, doncs amb un estat de la gespa més que qüestionable. Diuen que necessitarien una gespa de primer nivell per poder jugar al primer nivell que els hi exigeix, òbviament, l'entitat.
Un partit inquietant, el d'ahir al Metropolitano, pel factor gespa, tot i que, vaja, pot estar millor o pitjor, però no us imagineu un sembrat, i tranquil·litzador, perquè després del 0-5 de l'Atlètic a la Copa, pensava,
torna a ser l'Atlètic de sempre.
De sempre,
la seva victòria, la victòria del Barça davant el Mallorca, combinada amb la del Madrid a Mestalla, manté la distància d'un punt al capdavant de la Lliga. De l'Atlètic on hi en parlem, crec que són 13 punts de diferència ara mateix respecte al Barça. I encara a la Lliga, l'Espanyol visita el Villarreal aquest vespre amb la intenció de trencar la dinàmica negativa de 5 partits seguits sense guanyar, amb un punt de 15 possibles. L'Espanyol no podrà comptar avui amb Carlos Romero ni Ramon Terrats per la clau de la por. Tots dos estan cedits pel Villarreal. Veurem si debuta Ngonge.
De seguida que surti l'11 de l'Espanyol, anirem cap al Madrigal amb el Sergi Andreu, la Sònia Oleart, perquè ens el facin avinent i sapiguem quins retocs obligats i quins no obligats ha de fer Manolo González per intentar aconseguir aquesta primera victòria el 2026.
El Girona, després de l'empat a camp del Sevilla, és 12è amb 26 punts, 4 més que el Rayo, que és el primer en zona de descens, però amb un partit menys. El Girona, que va fer una molt bona primera part i va tenir opcions fins i tot de marxar més còmodament al descans, després va acabar patint, va veure com li empataven en l'últim instants i va tenir un penal. Mitchell va fer un canvi gairebé d'envol, va fer entrar Stuani perquè marqués el penal, però Estuani, cosa estranyíssima, aquest cop no el va marcar.
De fet, és un penal que és estrany per això i perquè el VAR no es va adonar que Alexis Sánchez, que era el futbolista que va acabar rebutjant el penal, tenia mig cos dins de l'àrea i, per tant, que el penal s'hauria d'haver repetit. És un dels assumptes que tractarem al baròmetre amb el Joan Fàbregas.
I a la Lliga F, derrotes del Badalona amb la Real Societat i l'Espanyol amb el Madrid i victòria del Barça amb el Logroño amb el debut en Lliga de dues joves centrals, Adriana Ranera i Maria Llorella. El Barça que haurà de tirar de filial en el que queda de temporada perquè recordem que ha perdut el seu únic fitxatge d'aquest estiu, Laia Alexandri, pel que queda d'aquesta temporada i per gran part de la pròxima.
Soc molt d'Adriana Ranera. El futur a l'eix de la defensa està més que garantit, tot i que ja ens va explicar divendres que Mapi està amb un problema al turmell. En fi.
Sí, sí, i Paredes a última hora també va ser baixa. De fet, Ranera va ser titular. Llorella va entrar més tard, però Adriana Ranera, la jove internacional, va arribar a debutar com a titular al primer equip. I encara en futbol, el PSG va golejar el Marsella per 5-0 amb el debut de l'exblaugrana Dro, que va entrar l'últim quart d'hora. Luis Enrique, que ja el fa jugar, per cert. I aquí som amb el PSG, Dembélé, 2 gols ahir, del 5.
Molt bé.
I diuen les cròniques, no vaig poder veure el partit, que un escàndol d'actuació.
Jo no sé què fem, que no intentem recuperar-lo.
Bé, a veure, perquè si no renovem el PSG, es pot donar l'oportunitat.
El portarem de suplent de Lamin.
Avui es disputen a jornada més dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo. Concretament es repartiran 5 medalles més amb la prova d'esquí acrobàtic, 1.000 metres de patinatge de velocitat femení i la ronda final masculina de salt d'esquí, entre d'altres.
Amb el Marcos García repassarem aquests primers dies de Jocs Olímpics d'hivern que tenen com a gran situació dramàtica la lesió de Lindsay Vonn, la veterana esquiadora americana que tornava a la competició per intentar acomiadar-se amb una medalla olímpica, però que vaja, encara es va fer més mal del que ja tenia el genoll. De fet, està en un hospital i l'estan operant encara per reconstruir-li la cama. El Marcos ens explicarà l'estat mèdic de Lindsay Vonn.
I en bàsquet, el Barça jugarà els quarts de final de la Copa del Rei contra l'UCAM Múrcia i ho farà amb el dubte de Kevin Panther, que en té per mínim un parell de setmanes, per tant, pràcticament podien donar-lo per baixa, però es volen deixar la porta oberta a una recuperació gairebé miraculosa. El bàsquet Girona, d'altra banda, ha anunciat que Sander Hollanders no seguirà com a jugador de l'equip un cop s'ha confirmat el retorn a la competició de Maxi Fjellerup. I aquesta matinada, a la Super Bowl, més enllà de l'actuació de Bad Bunny, que és el que parla tothom a nivell esportiu, el Seattle Seahawks...
Doncs és
Seahawks...
estrany que no parlin del partit, perquè crec que ha estat boníssim.
No, el partit socialment fuja la primera part, jo la segona ja no la vaig veure, però diuen...
S'han imposat les defenses al partit.
Sí, sí, és ben bé això, però vaja, que els Seahawks han guanyat 13-29 als Patriots en la final, a l'escena aquesta Super Bowl, i és el segon títol de l'equip de Seattle.
Hem quedat amb l'única persona que avui té més present al partit que en Benito, que és l'Òscar Fernández, el cap d'informatius de Catalunya Ràdio, que com sabeu és un autèntic malalt de futbol americà i amb ell repassarem si ha estat tan justa com diu el marcador aquesta victòria dels Seahawks. Aquest és el Marcos López, li ha fet gràcies. Victòria justa, no?
Continua, sí, sí, justíssima. No dius res, no dius res.
El Sanabra, si vols preguntar a NFL,
ahir la vaig estar comentant a la ràdio.
Fins al final?
Sí, sí. Hòstia. Bueno, que em paga.
Si l'està comentant, si l'has vist al
final. Sí. No, però la pregunta està ben llançada perquè algun dels meus companys va marxar.
Ja, no, per això.
No va tornar.
Que no l'he escoltat, però no me l'imagino com la transmissió més rigorosa del món. Vull dir.
No, és que
home,
ja busca.
No plegues
no
de mitjà.
No, l'últim quart fas de més i de menys. És tardíssim. Ja,
no, fins als quarts de 5 de la matinada on està.
Dos quarts de 5.
I?
El partit, no, el partit.
Si ho hagués eliminat tot de la meva vida, hagués sortit guanyant. Vull dir, Bad Bunny i el partit es poden anar a les escombraries i ningú el recordarà.
No, ara escoltarem el bo d'en Bad Bunny. Abans, us recordo que aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui ha dimitit Joan Laporta per presentar-se a les eleccions del Barça i aprofitem per fer balanç i us preguntem quina nota poseu al seu mandat. 4 opcions, excel·lent, notable, notable, aprovat, suspens. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. No t'ho creuràs, Costa, però com acostuma a passar en aquests casos, les preguntes electorals tenen molt èxit. Tu, hi ha molts vots, sempre. Ah,
perquè és
vots,
la festa
dels... Vots, vots, sentits.
Vots. Em ve alta, em ve baixa.
Jo no sé per què us no crida tant l'atenció, que la gent
només
estigui...
Només portem 10 minuts.
Interessat. Sí, home, però la pregunta la pengem una estona abans.
Sí, però, sí, la pregunta l'hem penjada al migdia, com sempre, més o menys.
I aleshores, doncs, es nota que és la festa de la democràcia i que la nostra audiència i la que no és la nostra audiència es mobilitza. En fi, benvinguts a la participació democràtica. I serem fins a 9:15. Aleshores cedirem el testimoni al Tot Gira del Villarreal espanyol. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui acabarem ràpid perquè el Dani Sanabra i el Marcos López han format ja part del cos de titulars del programa. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Estàs bé de son, per això?
Sí, bastant bé.
Senyor Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
Tu dedueixo que a les 11 no. Ja sopar i a dormir.
No, què no? Estava fent a les 11?
A les 11 va acabar el Madrid.
Que es pugui explicar, vull dir. Sí.
No, sí. Que es pugui explicar.
Ja, no t'imagino.
Sí, però no hi havia club de la mitjanit ahir, no?
Ahir no. No,
però hi això vaig... Clar,
sí, vaig vas posar a les 11, vas veure que no hi era i a dormir.
Correcte.
Que pilota.
No, però és veritat.
No menteix no. Perquè a vegades ens escriu.
Ja, però dir, les seves hores de son van en funció de la programació de Catalunya.
Sí, evidentment.
No s'arriba cap de continguts del tot.
També
de qualsevol manera.
El món està muntat així.
Segurament no estava mirant tampoc la Super Bowl perquè té altres obligacions, en plural. La Marta Corredera, hola Marta, bona tarda.
Bona tarda.
La nit tranquil·la, eh?
Sí, vaig anar a dormir d'hora, molt d'hora.
Sí, com Flick, abans que jugués al Madrid?
Sí, més de veritat. Ahir vaig caure a cau.
Molt bé, doncs ja en som dos.
No hi ha grans espectadors del Gaudí, veig.
No.
Que era l'alternativa. Bé, aquí estàvem fent els Premis Gaudí, els estàvem fent a Catalunya Ràdio, també els podíeu veure a TV3, sí, és tard.
Fa bé de tocar la campana al Salva, i no per qualsevol cosa, sinó...
No, tu continua.
Vol que escoltem en Benito.
Molt premiat Cirat, per cert, que ja sé que...
Molt a favor.
Molt a favor, sí.
Va, de seguida Benito, però abans recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Martin Braithwaite, bona tarda.
Bona tarda.
¿Adaptado ya a tu nuevo club, un perico más?
Sí, un poquito. Todo ha pasado muy rápido, pero estoy bien aquí. Estoy donde quiero estar. A mí me gusta mucho Usman. Tiene un talento enorme. Nunca he visto a alguien así. Messi es otra cosa, pero después Usman tiene talento que nunca he visto.
Tot costa una dècada.
Bèstia. Estava pensant.
És increïble. Martin Braithwaite parlant d'Usman
Dembélé. No, parlant no. Has vist que ha dit Messi, és altra cosa, i després ja ve Usman.
Jo estava pensant, avui a què collons treu cap que recuperem aquest incunable del Tot Costa en conversa amb Braithwaite, que per cert va encantar els aficionats de l'Espanyol. I dic, és que deu jugar a l'Espanyol. No, era perquè parlava a major glòria d'Usman. En fi, vinga, va.
Porta 3 mesos que... Pilota d'or.
Tots són ben rebuts, fins i tot Dembélé i també Braithwaite, que en el seu dia va passar pel Tot Costa, però avui hem d'arrencar amb Bad Bunny.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Han estat 10 anys sense obrir un Tot Costa amb un cap reggaeton. Era gairebé marca de la casa, però avui l'obligació informativa mana. I després parlarem de la part esportiva, però efectivament aquest senyor que escolteu amb Bad Bunny avui és, jo diria que és el gran protagonista del dia, perquè fins i tot els que som absolutament aliens al tipus de música que fa. És evident que aquest senyor s'ha plantat a la Super Bowl, l'esdeveniment més vist del món, i no només ha cantat el que li ha rotat, com fan tots els artistes, entenc, sinó que ha llançat diversos missatges que són especialment significatius sociològicament en un moment en què, per resumir-ho d'alguna manera, mana un tarat als Estats Units.
El que sigui a Trump no li ha agradat.
No.
A mi m'ha agradat aquesta intro, eh?
Quina intro?
Està, m'encanta. Més.
La Bad Bunny.
Sí?
Sí, és que...
A mi el show visualment
també
m'agrada. No, el show era espectacular.
No, jo dic aquí el Tot Costa.
La gran pregunta és... Enteneu el que diu? Algú entén el que diu?
Ha quedat bé, el Tot Costa, Sonia Salmà...
D'en descobrir avui que no l'entenem.
No, ja, però vull dir... Que a mi meravella una generació de gent que entén les lletres. No que els agradi, que també...
Quan he vist que Trump feia un tuit que deies que no l'ha entès ningú, jo he pensat, jo parlo espanyol i tampoc.
Clar, clar.
Però és en l'únic en què coincidim amb Trump, perquè, vaja, en general ha estat un espectacle que a nosaltres ens ha semblat significatiu, però que la comunitat llatina, lògicament, l'ha emocionat, i, per tant, només per això ja deixa segell. Dius que t'ha agradat perquè ets batbanista? O...
No, perquè m'ha agradat aquest moment, no sé. Així, barrejat amb Tot Costa, 10
anys,
però...
Sí, ha estat molt bé.
Jordi Costa... Sí,
sobretot
sí,
t'ha agradat Braithwaite, no Batban.
No,
això.
Aquest moment,
això,
sí.
Això.
Molt bé, no sé.
Obríem reggaeton, els hi ha agradat?
Una vegada més estic en el costat correcte de la història. M'agrada estar assegut en aquesta vegada de la taula i portar la contrària als nostres
companys. El gol sud marca les diferències, tot i que avui no és el gol nord tradicional.
I a més, dues generacions diferents.
Correcte, sí. Correcte. Normalment això també passa. Deixa'm saludar l'Anaïs Martí, que avui és baixa al gol nord, però és veritat que...
No, però el que diu ella té raó. O sigui, són dues generacions radicalment diferents i coincidim en això.
Que us ha agradat Bad Bunny, sí.
I aquest moment del Tot Costa.
Molt bé. Doncs escolta, ho haurem de fer més. Ja segurament ho aprofundirem quan estiguem a ICAT i mentrestant continuarem...
No, i els que ens veuen per Esport 3 uns subtítols sempre està bé per entendre... Per entendre què...
T'has de reconèixer, mira, ara que ho veiem per la tele, plantificar tot aquest show al mig d'un estadi de futbol...
Sí, el show evidentment està molt millor que la música per mi, però el show t'impressiona si no has vist moltes Super Bowls. El que no...
Yeah.
Si tu has vist Lady Gaga a la Super Bowl, no em pots dir que aquest show és millor que el que va fer Lady Gaga o que el que van fer Black Eyed Peas o que el que va fer U2 en el seu moment, o Michael Jackson.
Que no
et
comparessis amb Lady Gaga, ha convidat a Lady Gaga.
No, l'únic moment en què hi ha música i algú canta de forma normal és amb Lady Gaga.
Bé, escolta...
Veig que no aniràs a Madrid, no? Que fa 10 o 11 concerts.
No,
Déu.
Si vingués a casa meva, Bad Bunny, marxaria de casa meva.
Aquí també ve, no?
No,
jo crec que només va a Madrid.
Al Metropolitano, només.
Sí, no em sona.
Jo juraria que aquí a Barcelona... El que passa...
No, crec que no.
Jo juraria que ve aquí, el que passa que, clar, a Madrid en fa 4.000.
Ah, a Barcelona...
La Núria em representa en aquest moment. No la veieu, però em representa.
Núria de la Fuente també deu ser fan de... Sí?
És que han posat avui noves entrades a la venda, tens raó, a Madrid i Barcelona.
Sí, sí, jo és que conec gent...
O sigui, tenia molt present que em feia...
Doncs bona promo, l'estem fent.
El
tio està hàbil.
Conec gent que va intentar comprar entrades a Madrid perquè a Barcelona... una mica com a Moques Grasses, dius, no...
I on? A Montjuïc?
A
la propera Super Bowl o Moques Grasses?
Mira, almenys els entendrem.
Clar.
Arrenquem, no?
Això mateix.
Vinga, va. A Barcelona són 2 dies, ja ho remato amb això.
I a Madrid, 10.
A Madrid són 10, si no m'equivoco.
A mi quedes igual, no?
Va, farem una transició difícil entre Bad Bunny i les eleccions del Barça.
Juste.
Sí, Joan Laporta seria Bad Bunny i Juste seria Lady Gaga, que com a convidada.
Bueno, sí.
No, ja has comentat que la transició no va ser difícil, deixem-ho aquí.
Ramon Salmurri, bona tarda.
Bona tarda.
No, tampoc me la compres, la transició.
No entraré.
Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda. Hola. Us ha costat, saludar-me? Vull dir, fa estona, esteu costarà. Aquí.
La de coses que haguessis comentat.
Clar. Home, és que no sé per què m'heu vetat. Parlant, o sigui, el primer dia que es parla de Bad Bunny, aquí al Tot Costa...
Ah, que t'agrada Bad Bunny?
Bé, m'agrada Bad Bunny, m'agrada l'espectacle, no repetiré el que heu dit, però clar, i no em donàveu pas, en fi, no passa res.
La Laia sempre ha volgut venir amb nosaltres a ICAT. El Salmo no, el Salmo és més... És
no, però i a més, sobretot perquè el gènere del reggaeton és molt de la Laia.
És veritat.
Sí, és veritat.
Bé, el gènere que ens ocupa ara és l'electoral i la notícia d'avui, per bé que ja la sabíem, és ja oficial i ja s'han fet tots els protocols estatutaris. Laia, Joan Laporta, des d'aquest matí ja no és president del Barça.
Sí, és el pas que havia de fer el club per donar el tret de sortida oficial a tot el procés electoral. Primer s'han de convocar les eleccions de manera oficial i anunciant-ho en mitjans de comunicació i sobretot publicant-ho i anunciant-ho a tots els socis i després que el president doncs dimitís. Això és el que ha passat avui, les dues coses. El president Joan Laporta i la seva junta s'han reunit al club per fer oficial la dimissió de Joan Laporta com a president del Barça i també de nou directius més i alhora també formalitzar i fer oficial els membres de la Junta Interina que es quedaran al club manant i governant el club, ja ho heu dit, amb Rafa Juste, fins ara vicepresident esportiu al capdavant d'aquesta Junta com a president interí i com a segon home fort d'aquesta Junta, Josep Cubells, que és el primer vicepresident i també farà de secretari, i Alfons Castro serà el tresorer. A partir d'aquí, quatre directius més que acompanyaran a Rafa Juste. És una Junta que ja vam explicar que divendres es va tancar en un sopar, és el mateix Joan Laporta qui, diríem, ha decidit qui formarà part d'aquesta Junta i qui sortia per fer campanya. Hi ha hagut algun canvi d'última hora aquest matí que ha acabat, algun retoc que ha acabat de fer Joan Laporta, però vaja, majoritàriament doncs, la Junta ja estava clara des de divendres.
Vols dir que hi ha hagut algú que ha entrat o ha caigut de la convocatòria a última hora?
Sí, concretament Xavi Barbany, el director Xavi Barbany era un dels que formava part d'aquesta Junta Interina i avui, abans de la Junta, ben d'hora, al matí a primera hora, doncs el president li ha comunicat que finalment no, que entrava Josep... Surt Barbany, entra Josep Ignasi Macià a la Junta Interina. Bé, hi ha hagut algun petit canvi.
Clar, aquí no se sap molt bé què és entrar i caure de la convocatòria, se suposa... Jo...
En principi és un formalisme, no? És a dir, sí. Tots continuaran després.
Si guanya Joan Laporta, sí.
Sí, sí, es queden perquè estatutàriament s'ha de quedar algú, que se n'havien de quedar sis i em sembla que en són set, i evidentment se suposa que els que no puguin anar via eleccions a la primera assemblea post-eleccions, si és que guanya Laporta, doncs els ratificaran els socis. Què més, Laia?
Doncs el fet és que ara ja Joan Laporta ja és com un soci més que haurà de fer totes les passes del procés electoral que després explicarem per arribar a presentar-se a ser reelegit en el seu cas i per tant tanca també avui oficialment el seu segon mandat com a president del Barça després de 5 temporades i quan ha sortit doncs, davant dels mitjans de comunicació ha fet unes petites declaracions on se'l veia doncs, satisfet de la feina que ha fet aquests últims anys com a president i confiant doncs, a tornar a ser el president el 15 de març.
Pensem doncs, que el club en tots els àmbits està molt millor que fa 5 anys. L'hem salvat, l'hem recuperat econòmicament, esportivament doncs, també doncs, és un moment dolç i del que estem molt orgullosos, la Junta Directiva i jo mateix, és del fet de que hem retornat l'alegria al barcelonisme.
Molt bé, doncs... Ha fet un resum d'obra de govern a Laporta, evidentment, des de la seva pròpia mirada.
Sí, només un detall. Són declaracions que, evidentment, avui ja no eren declaracions als mitjans del club, perquè ja no era president. Això són petits detalls que a partir d'ara doncs, veurem. Per exemple, també ha marxat de les oficines del club amb el cotxe de Xavier Puig, d'un altre directiu, no fent servir el cotxe del club, perquè no el podrà fer servir, no podrà anar als viatges de... Com, i això ja ho havíem explicat, no? Sí. No pot anar als viatges amb la resta de directius del primer equip, ni tampoc serà la llotja. Haurà d'anar, si vol anar al partit del Metropolità o si vol anar als partits del Camp Nou, doncs haurà d'anar com qualsevol altre soci.
Molt bé. Per cert, m'ho invento o demà va acomiadar-se de l'equip, que crec que estava previst
sí, avui. Que fos avui, però l'equip té festa.
Clar, segons això que diu la Laia, demà ja no hi va com a president.
Bé, ja va mal.
No, però va anar a acomiadar-se de
cortesia.
Sí, un gest de cortesia del fins ara president i que no s'ha acomiadat de l'equip ni de Hansi Flick.
Molt bé. Avui s'han acomiadat dels treballadors, de tots els del club, i demà farà dels jugadors i de Hansi Flick.
Molt bé, això pel que fa al comiat de la porta, que obre un procés electoral, per no avorrir l'audiència, Salmo, destaca'ns les quatre dates i dades que
va, per la cronologia. A veure, bàsicament, el 23 de febrer fins al 2 de març comença la recollida de signatures. El dia 6 ja sabrem quins són els candidats, és a dir, tindrem precandidats i després seran candidats. Això ho sabràs a partir del dia 6 i el dia 15 de març ja les eleccions. Recordar que no hi haurà vot per correu, a diferència del que va passar en les eleccions anteriors, i que hi haurà 5 punts de votació: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i el Principat d'Andorra. Això pel que fa a la cronologia. De la fotografia d'ara mateix, del present, tenim 4 aspirants, que són Joan Laporta, Víctor Font, Xavi Vilajoana i Marc Síria, que necessiten 2.321 signatures. I no es descarta que hi pugui haver l'aparició d'altres precandidats. Per exemple, avui el Mundo Deportivo explicava que el soci William Maddock entra també a la lluita per intentar passar el tall de les signatures.
Haig d'admetre, no, per descomptat no tinc el gust de conèixer el senyor Maddock, haig d'admetre que ara que no hi ha aval, jo esperava més presència o més afluència de socis desconeguts pel nostre imaginari. Els altres més o menys els teníem ubicats ja abans de començar la contesa electoral, i en el cas del senyor Maddock no, però veurem per on avança aquesta nova precandidatura.
Fer la campanya també és car, eh?
No, per descomptat, sí.
Vull dir que un milió d'euros et diuen que pot costar fer tota una precampanya ben feta i campanya.
Clar, al final, però també si depèn de debò... quines aspiracions facis la campanya.
En el cas de Maddock segurament no tant, perquè ha definit la seva pròpia campanya com una campanya low cost i d'últim minut. Vull dir que
doncs ja
entenc.
Low cost no seria un milió d'euros.
No, a veure, és una mostra d'intel·ligència anunciar que et presentes un mes i 6 dies de les eleccions. Jo no m'hi gastaria molts diners. Jo crec que fa bé presentar la seva proposta si és que la vol presentar, però esmerçaria molts diners. No sé si seria intel·ligent.
Això de les multiseus que diu el Salmo també és interessant, el fet de que és multiseus i, a més, no cal que, si tu ets de les Corts, pots votar a Andorra, per exemple. I això dic que és interessant perquè si és cap de setmana ets fora, doncs tu allà on siguis podràs votar.
Està bé, això, no?
No? Això es diu votació universal, potser?
Sí, sí, exacte. Llavors, bé, això sempre afavoreix també que si el cap de setmana hi ha desplaçaments...
Clar, si com sembla no seran dia de... Vaja, jo crec que no seran dia de... No seran en dia de partit. Si el Barça juga dissabte i diumenge vols anar a esquiar, doncs, com diu la Laia, pots votar a Andorra.
Doncs molt bé.
És un cap de setmana ben complert i tens totes les possibilitats democràtiques al teu abast. De seguida, ara arriben molt, de seguida pregunto al Dani, a la Marta i al Marcos quina nota posen al mandat de la porta, però ell mateix, Salmo, ja se l'ha posada en aquest cap de setmana en una entrevista, aquesta sí, de valoració als mitjans del club.
Sí, que va publicar ahir als mitjans del club, on ha tret pit de la recuperació econòmica del Barça. Hem salat el Barça, ha dit, ha centrat l'èxit esportiu en Flick i en Deco, ha justificat la seva gestió quan li pregunten pels noms de Xavi o de Messi, i ha donat explicacions sobre la sortida del club de la Superliga, perquè el Barça s'ha desvinculat definitivament de la Superliga. Cosa que, diguem-ne, que hi ha un fet curiós, que és que l'últim que va fer Josep Maria Bartomeu abans de plegar va ser, diguem-ne, inscriure el Barça a la Superliga o anunciar que el Barça formaria part de la Superliga.
Correcte, tot i que el que ho firma és la Porta.
Correcte, sí, sí, anunciar-ho. I l'últim que fa la Porta abans de plegar és anunciar que el club deixa de formar part d'aquesta Superliga. Doncs ahir em va donar explicacions als mitjans del club.
Ho hem fet perquè és un projecte que ja s'ha anat esmiculant, que no es podia implementar, que a nosaltres ens representava despeses, només despeses, que hi havia no hi havia pràcticament benefici. Ha servit, amb tota una experiència amb UEFA, perquè també UEFA ha entès segons quins plantejaments, i en qüestió de formats s'ha anat canviant, de formats de competició, i després també perquè no ens sentíem còmodes, perquè la relació amb el Real Madrid no és bona i és difícil estar amb aquesta incomoditat permanent, no?
Bé, això últim és sorprenent, perquè el camí amb el Madrid suposo que amb la mateixa incomoditat que ara ha durat 5 anys o 4 anys, i aquests últims mesos ja ha estat evident la fractura amb Florentino Pérez. Vinga, ara sí. Marta, Marcos, Dani, avui preguntem a la nostra audiència quina nota posen al mandat, aquest mandat de Laporta. N'hi avui ja n'hi havia hagut dos d'anteriors. Excel·lent, notable, suspens, aprovat o suspens?
Jo aprovat. Perquè crec que faig balanç amb, per mi és notable alt en la part esportiva, sobretot en la tecla de Flick, bàsicament, que és el que millor li ha sortit a aquesta directiva, perquè el Barça esportivament, ja més enllà de guanyar la Lliga, el que sigui, i d'arribar a les semis de la Champions i quedar-se molt a prop d'una final de Champions, és la identitat i el futbol que ens agrada aquí, i això ho ha recuperat. Però tota la resta d'elements per mi són gairebé suspès o suspès rematadament cruel. Per tant, si faig un balanç, em quedo un aprovat. Però tota la gestió de l'estadi, de moltes... bueno, si ja ho agafem al principi amb la deu de Messi, etc, tota la resta de coses institucionals, per mi són gairebé en totes suspens, i l'esportiva, que és la més important, notable. Si faig la mitjana, aprovat.
Molt bé.
No t'escolto tu, Marcos.
Ja us he dit...
Quina pressió,
eh?
Ja us he dit que reien molt quan parlàvem de Bad Bunny, i ja, per això els anava bé.
Jo he viscut moltes menys coses que tu, llavors vull escoltar el que...
Per mi, i sota la pressió... Per mi és aprovat, també. Per mi s'ha aprovat. Ha canviat l'estructura de l'equip, ha canviat i ha endevinat molt bé el rumb per la figura de Flick, però l'estadi, les palanques, o sigui, no sabem com està aquest club a nivell econòmic d'aquí a 4 o 5 anys.
Hi ha un dubte evident sobre aquesta situació.
Per mi això és evident, que arriba en un moment molt complicat, perquè arriba en el moment post-pandèmia, post-Bartomeu, o sigui, i post-Messi, o sigui, bueno, i ell és el culpable de que Leo marxi del Barça, i per això crec que té un aprovat. Evidentment, pujaria la nota en l'aspecte esportiu, jo diria que fins i tot a un 9, o sigui, per mi és un... O sigui, que en un any i mig aquest equip estigui ja competint a Europa, que sigui un equip que jugui també a futbol, que sigui tan divertit, té molt de mèrit, i la parella Flick-Deco-Deco-Flick ho ha fet molt bé, però hi ha moltes situacions que són molt complicades, l'estadi, les palanques. Per mi les palanques, en el fons, és una pilota i una puntada de peu cap endavant, perquè el proper president, que no serà Laporta, es trobarà que no podrà fer res, o sigui, està l'estadi en el nom ja fet, l'acord en Nike ja fet, o sigui, no podrà, d'on treure recursos el proper president? Suposo que no tenia cap possibilitat la porta més de que fer el que ha fet, però crec que ho ha aprovat. No sé si he superat l'examen, però...
Marta?
Jo li poso nota més alta. Jo sí. És veritat, i és el que dic, que a mi se m'escapen més coses que el Marcos i el Dani, perquè hi ha coses que no controlo. Però al final, si ens hi fixem a com estava el club quan ell va agafar, venint de Bartomeu, per mi la gran taca, òbviament, és que marxés Messi. Com a aficionada i des de fora, la gran taca de Laporta jo crec que serà sempre que marxés Messi. La resta ha sigut capaç de reconstruir un equip post-era cracs, perquè Jordi Alba, Busquets, Piqué, són jugadors que tots, quan estaven al camp, dèiem, oi, què passarà el dia demà quan no hi siguin? I ha sigut capaç de reconstruir aquest equip. Ha sabut...
Gairebé va ser més difícil que marxessin.
Correcte.
Que no pas el fet d'articular un relleu.
I molts d'ells, quan van marxar, potser ens vam posar les mans al cap, de dir, què està fent, no?, aquest president. I jo crec que avui en dia...
I ara quasi, que ho dius, que... el relleu ha estat de casa.
Exacte.
Si ho vols fer així, Piqué, Cubarsí, Valde, Jordi Alba... Cadascú al seu nivell,
No pretenc comparar. Però són jugadors de casa, no t'has gastat una morterada en jugadors de fora.
Tampoc podies.
Exacte.
Aquest és un altre dubte que no sap si el Barça hagués tingut calés, si la cosa hauria anat diferent, però ha anat com ha anat.
L'altra cosa és la de l'estadi, però és veritat que l'estadi és que queia a trossos i està reconstruint un estadi pràcticament de zero. Jo crec que aquí al final també li hem de donar el mèrit que té, que sí que és veritat que amb la situació de les dates, de... Bueno, potser ha relliscat, ha patinat en algunes situacions, però està fent un estadi nou per millor club del món, a partir d'aquí, lo de les palanques. Òbviament que hi ha coses a millorar, però jo crec que si mirem com estava el club quan el va agafar a ara, esportivament i a global, la millora és molt, molt evident.
Jo crec que això és bastant evident amb espais on... No...
Jo, clar, per, jo, per exemple, si profunditzem
no tinc prou coneixements per saber si la situació econòmica ha millorat. Molt. Exacte. És evident que no, perquè encara no estem anant l'un a un. Però depèn de qui consultes, et diu que millora lentament i gent que diu que no ha millorat.
Jo, de les coses que puc arribar a saber amb certesa, per mi és un notable.
Molt bé, doncs el Marcos i el Dani són més rigorosos, la Marta és més generosa amb aquest mandat de la Porta. Salmo.
Sí, un detall. T'he dit que la recollida de signatures és del 23, que començaria el 23 de febrer, el 2. És cert que les candidatures o precandidatures poden començar a recollir signatures abans, des del dia 15. El que passa és que fins al dia 22 no queda definit quin és el cens electoral. Per tant, si, diguem-ne, si legalment seria del 23 al 2, de facto ja comences a posar-t'hi al 15. I això és important perquè obre un partit més i ja saps que en dies de partit és quan es recullen més signatures.
El que passa és que si el cens no està del tot definit, correcte, potser et firma algú que no surt al cens.
Exactament. Per això, diguem-ne que des d'un punt de vista estatutari es computaria del 23 al 2, tot i que es
comença... Però acaben sent dues setmanes per recollir signatures, perquè és que en una setmana realment va ser molt ajustat.
Difícil, sí. En fi, evidentment la campanya anirà avançant. Ara oficialment estem en precampanya, que és el que ha començat avui.
La campanya dura una setmana només.
O sigui, per això, la campanya és una setmana i abans tenim tota la qüestió de la recollida de firmes, el show dels candidats portant les signatures, que crec que més o menys per timing el viurem en directe aquí al Tot que s'exigeix un fa il·lusió.
Això l'agrada, això l'agrada. Van venir, no, però això sí.
Jo recordo Jaume Llaurador arribant amb un autobús descapotat a portar no sé quantes firmes i després crec que no va treure ni una desena part. Pau, descansi.
De fet,
què riu ara?
No, perquè ara com que abans elles la Porta Bad Bunny, ara m'he imaginat la Porta arribant així fent una performance.
Se l'ha imaginat de blanc.
Sí.
T'has imaginat el gag del Polònia.
Doncs, escolta, podria ser tranquil·lament, Vaja.
No.
Molt bé.
A cada precandidat li corresponen 4.642 butlletes, que són el doble de les que necessiten.
Que són
2.321.
Déu-n'hi-do.
No, però si... una mica més, no?
2.321,
diria.
37? Ah, sí?
Ah, sí. Bé, no vindrà... No crec que vingui de setge...
Hi hagi pau.
No.
Avui...
Els números ja sabem.
Si en volen més, les paguen.
Ah,
és a dir, clar, si apareix un candidat
que tinc
15.000 signatures, doncs n'ha pagat, diguem-ne. N'ha pagat vol dir que les ha comprat.
No, més enllà de per mostrar múscul, és per si les vols distribuir a diversos llocs.
Sí.
En fi, evidentment n'anirem parlant amb aquest calendari que ens expliquen el Salmo i la Laia. Ara és moment per saber què en penseu vosaltres. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Quina nota poseu al mandat de Joan Laporta avui, que ha fet un pas al costat per tornar-se a presentar? Excel·lent, notable, aprovat, suspens.
Excel·lent al 42%, notable 38%, aprovat 15%, suspens 5%. Durant la tarda s'ha anat comportant diferent l'audiència a Instagram, a Twitter. He fet una mica de ponderació. El que és molt evident és que gairebé tota la tarda l'excel·lent i el notable, les dues xarxes, s'ha mogut al voltant del 80%. Per tant, notable o excel·lent, un 80% de l'audiència al Tot Costa, i ha aprovat suspens aquest 20%. Per tant, la gent més a prop del que deia la Marta que de l'exigència del Marcos i del Dani. El Juan Carlos Pérez diu coses ben fetes i altres no tan bé. Flick el farà president, diu el Juan Carlos. Messi per com a produir-se, Xavi per unes formes considera el Juan Carlos esperpèntiques, la manera de sortir, i la part econòmica diu que qualsevol en el lloc de la Porta hagués fet això de vendre actius. La Mimi diu li poso notable perquè no ha aconseguit l'1-1 de Fair Play i fa un any que diu que ja arriba. El Demià Feixas diu que la remodelació de l'estadi, la recuperació en part del club a nivell econòmic i que l'equip de futbol és top, per tant li posa un notable. I acabo amb dues pinzellades. Tenim participació dels equips, això també ho haurem d'anar controlant. La Maria Teresa Andreu, una de les pioneres del Barça.
Una salutació, la Maria Teresa.
I de l'equip de Víctor Font, i em consta que força oient nostre, perquè m'ho ha dit alguna vegada, diu que hauríem de trobar la manera perquè en aquestes enquestes només votin socis i sòcies, perquè diu que si no, clar, el resultat queda una mica desdibuixat.
No, per la tranquil·litat de la Maria Teresa, això no té cap mena de vocació electoral, ni tan sols d'enquesta, perquè evidentment nosaltres tampoc tenim el cens. Potser si el tinguéssim ens presentaríem també a les eleccions.
I el Guillem diu que ni el Marcos, ni el Dani, ni la Marta, ni nosaltres, que hem fet curt, perquè diu que li falta l'opció històrica. Oh. Ha votat excel·lent perquè no hem posat l'opció històrica com a concepte per la gestió de la porta, que li sembla, vaja, molt més que excel·lent.
Brillant.
Sí, bé, home, doncs... posats a triar més brillant que històric, sí, però no m'imagino la facultat.
Com que només ens permeten quatre opcions, per això hi ha les reflexions, perquè, és a dir, els comentaris oberts perquè puguin opinar el que vulguin.
Sí, no, i a més és evident que el mandat de la porta té tantes arestes que l'esportiva, pel que veig, és la que tira, perquè em sembla bastant indiscutible la resurrecció esportiva, i després, sobre la resta de matèries, hi ha un munt de consideracions a fer. Deia la Marta, l'estadi, en aquest... En el punt on som ara, jo crec que el que se li ha de valorar és la valentia de tirar-ho endavant.
Sí, sí, totalment.
La nota final de l'estadi, en tot cas, l'haurem de posar el 2028 quan ens ensenyin.
Però no és el mateix l'estadi que la gestió de l'estadi, és a dir, que prometre que anirem tal dia i saltar-s'ho, és a dir, tot això. Sí. Però estic d'acord que al final el que importa és la part esportiva, i entenc que el resultat l'entenc.
Jo no sé si és el que importa, però és evident.
Sí, és evident. Ningú segueix un club de futbol. Oh, que bé, tenim l'economia sanejada. No, la gent vol veure gols i vol veure jugades.
L'economia sanejada és el que et permet que el Barça ha tingut la gran sort i el gran encert, hem de pensar, de tenir una masia que li genera futbolistes que probablement cap altre club pot dir el mateix.
És que la cosa és que sense l'economia sanejada ha aconseguit fer relativament triomfant l'equip. Faltaria la cirereta de la Champions, però vaja, d'on érem...
No, però per mi és triomfant.
Sí, no. I a més, per si no ho era prou, amb l'elecció de Flick, que és una decisió
absolutament és la decisió
unipersonal.
Sense Flick la gent no vota excel·lent, històric, tot això. O sigui, per mi és Flick. O sigui, home, sí, clar, on érem amb Xavi...
És el millor fitxatge de la temporada passada.
El Barça de Xavi o el Barça de Koeman no treu aquesta nota a la porta, si continua per aquest camí.
Jo crec que el Barça de Xavi, no en concret l'elecció de Xavi, però el fet que amb Xavi guanyi és una lliga... On érem el 2021, a mi em sembla que té molt de mèrit.
La gent votaria un 5.
Sí, d'acord. Els neons de l'última temporada és evident que no els tenia. Va, ho deixarem aquí, que tindrem molts dies per parlar d'eleccions. Marcos, fins ara. Laia, Salmo, alguna cosa més?
Res més.
Res més.
Salmo marxa i la Laia ja pot posar Bad Bunny, que és el que li valia de gust quan l'hem obligat a...
Una mica més de tot costa, us escolto.
Tampoc no gaire.
5 minuts i...
5 minuts i Bad Bunny. Vinga, Laia, gràcies.
Adéu.
Una pausa i parlarem una mica de pilota, que també en tenim ganes. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest supershow cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Supershow cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
Alldetenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Un aniversari?
forndecabrianes.com.
Una trobada d'amics?
forndecabrianes.com.
Una reunió d'empresa?
forndecabrianes.com.
forndecabrianes.com. Catering, pans, coques, pastissos i moltes opcions més. Prova una web boníssima.
A vegades gran és només gran. I a vegades gran és just el que necessites. Descobreix el Dacia Vixter. gran maleter, gran espai interior. Baix consum, a un preu petit. Vine i descobreix les motoritzacions híbrides i GLP amb etiqueta Eco de Dacia Vixter.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
El foraster arriba al poble dels Bacanars.
Els de Palafrugell i Voltant deien els Bacanars de Begur.
Bon dia.
Curt d'enteniment.
Vaig acompanyada amb altres sirenes. Vols conèixer més sirenes?
12 graus.
12! Ah!
Faig un pipí.
Ah! Ara aquí n'hi ha una que fa pipí.
La gent que ve aquí s'ha de batejar els degutis.
El foraster. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Com afecta l'entorn d'una exposició en la nostra percepció? La mostra Antoni Tàpies, el moviment perpetu del mur, presenta l'obra de Tàpies a partir de l'anàlisi de quatre exposicions seves dels anys 50 a Barcelona i París. La mostra connecta el seu art amb l'arquitectura moderna, l'espai urbà i el disseny gràfic. Inauguració amb entrada lliure el 12 de febrer. A les 7 del vespre, al Museu Tàpies. Més informació a museutapies.org.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Torque Lab.
Obrim la part esportiva del Tot Costa d'avui anant ja directament al laboratori després de la victòria del Barça contra el Mallorca, més encallada a la primera part, més còmoda, més convincent a la segona. Vaja, el gairebé diríem que el guió dels últims partits del Barça, però que ens deixa una dada. Per davant seria que el Barça continua fent gairebé 3 gols per partit. Per darrere, des que va tornar Joan Garcia, el Barça ha jugat 20 partits, 19 amb Joan Garcia i un amb Ter Stegen. Doncs d'aquest 20, 10 són porteries a 0. I en els altres 10, on sí, el Barça ha encaixat gols, que aquí hi ha passat de tot, n'han fet 3 al camp del Betis, hi ha 7 partits on només te'n fan un, la realitat és que el Barça en aquests 20 partits ha encaixat 15 gols i, per tant, està en una mitjana molt inferior al gol per partit. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
La pregunta que sotmetem al Torquelab d'avui és si, a partir d'aquestes xifres i des de la teva pròpia impressió, el Barça està defensant millor en les últimes setmanes / mesos.
Jo crec que no. Jo crec que el Barça, la seva naturalesa ja l'ha assumit, i a més crec que cada cop que juga selectivament defensa millor o pitjor depenent del
moment, partit, del partit
i del context. Sí. No tinc la sensació d'una millora defensiva, tinc la sensació d'alguns matisos que poden ajudar, per exemple que la línia defensiva no es clava tan alta, sinó que està molt preparada sempre per córrer cap enrere, que troba millor el moment de córrer cap enrere o de clavar-se. És veritat que en tots aquests capítols que diem no hi ha hagut gaires situacions de descoordinació de la línia, ha costat perdre l'esquena. Si la perds, Joan Garcia és un porter que l'un contra un et resol situacions d'emergència i, per tant, queden més maquillades. Crec que l'equip ha patit més, per exemple, situacions de pilota aturada o en distraccions de pèrdues de pilota, en la sortida, com el dia del Copenhagen, o l'altre dia fins i tot contra el Mallorca, l'última passada aquella de Fermín. Però són en moments de partit que t'ho pots permetre, entre cometes, o que entres una mica adormit, o que ja estàs guanyant fàcilment, però com a, diríem que col·lectiu, greixat, de dir, buah, és que l'equip defensa ara de manera molt regular, és una pedra. Jo crec que no, és que jo crec que no hem recuperat, diríem, la pressió sostinguda, és una pressió a la carta. Yeah. Que l'equip estira la pressió, mata els partits, ho va fer a Albacete, ho va fer contra l'Oviedo, és a dir, té moments brillantíssims, però després continua doncs, regulant, que és una mica el que està fent aquesta temporada, que és saber quina marxa has de posar en cada moment. L'any passat ens va ensenyar què volia i aquest any doncs, ens demostra que allò que volia marca diferències, però que no, no està disposat o que no pot, que jo crec que és més no poder que no estàs disposat a sostenir-ho regularment. Penseu que tots aquests entrenadors o plans d'entrenadors molt exigents des del rigor al vertigen, la segona temporada normalment és una caiguda. Als equips de Bielsa els hi passava sovint. El que ens va ensenyar l'any passat el Barça de Flick era un examen de dir, seran capaços de mantenir això? I jo crec que més que mantenir-ho ho han canviat, no? ho han modificat i ara decideixen i regulen. Faltarà veure quan vinguin un altre cop als grans escenaris si l'equip pot recuperar l'hàbit de fer-ho durant molts minuts, si això que de programar-se passa factura o no, perquè l'equip ho sap fer. Una altra cosa és que ho faci de manera més regular.
Quan he plantejat si hi havia una millora, no pretenia suggerir que s'acostés a la perfecció defensiva, però vaja, ja veieu que el Ricard no considera que hi hagi una millora ostensible. Ni tan sols amb aquesta dada de 10 porteries a 0. És veritat que n'hi ha algunes que són contrarrivals de molt menys nivell que el
Barça. Sí, és que clar, és la fase de temporada. Sí, però sí. Jo crec que influeix molt la porteria, eh? Clar, perquè tu tens una carta més en l'emergència, que abans no tenies, que sí, és un porter guanyador en situacions de cara a cara, i abans no la tenies. Per tant, clar, aquí puja molt el percentatge d'èxit. Però, no sé, potser és una qüestió absolutament subjectiva. Jo veig el Barça amb la mateixa naturalesa de sempre, des que va arribar Flick, i per tant, doncs vulnerable. És veritat que ha millorat en coses i ha millorat versions individuals. Cobercí i Eric estan molt bé, sí. Per tant, guanyen duels, comencen a resoldre situacions en l'emergència. Gerard Martín va tenir un moment que també està bé. Clar, que totes aquestes versions individuals minimitzen els problemes col·lectius, però vaja, que és un equip que sempre estarà exposat.
Mm-hmm. Esteu en la línia, Ricard?
És que per mi el gran canvi és que té un jugador diferencial en la porteria. Un jugador que guanya partits o que pot guanyar partits i que abans no ho tenia. O sigui, ara té, si té una estrella com Lamine, té una estrella a la porteria. I això és el gran canvi. El Barça de Flick sempre tindrà problemes per defensar, però el Barça en Joan Garcia és un equip molt més estable. Mira l'altre dia contra el Mallorca, 2-0 i la parada en el minut 70-75 de la segona part. Que si marca el Mallorca...
Sí, però és, a veure, el porter també juga. El que sí, vull dir, el però, que vull dir però... és que una cosa és que Joan Garcia et salvi el partit, que n'hem vist uns quants aquesta temporada, per mi el de dissabte no te'l salva.
No te'l salva, però...
Però contribueix a la dada de la porteria.
Això sí.
No, i et dona tranquil·litat.
Passa igual amb el Madrid, que el Madrid encaixa pocs gols i els meus companys a Madrid diuen la millor defensa de la Liga Espanyola. No, que passa que té Courtois. La defensa del Madrid
gols,
és un desastre.
Encaixa pocs gols.
Comparats amb el Barça, per exemple. Clar, evidentment, perquè es juga a futbol molt diferent, afortunadament per nosaltres, que el Barça. Però és que tenen a Courtois. Jo estic d'acord en tot amb el Ricard. Per mi, fins i tot, crec que defensa pitjor el Barça que l'any passat. El que no li compro tant és el tema individual. Jo li compro Eric, que és espectacular, però jo, ara, en el moment actual, sí. Però al llarg de la temporada, Cobercí, el veig pitjor que l'any passat.
Però jo crec que el Ricard deia en les últimes setmanes, sí, llavors estic d'acord.
Sí, la correcció d'un inici és veritat irregular.
La percepció, que potser estigui igual, que l'any passat el Barça encaixava molts gols per col·lectivament ser valent i posar la línia molt avançada i tal. I aquest any és per errades individuals, passades al rival. Sí, Gerard Martín que
rellisca.
L'altre que no arriba. Condé que està...
Dos corners.
Jo individualment els veig pitjor que l'any passat.
No. Jo em referia a Cubarsí, que jo crec que aquestes últimes setmanes ha tornat a aixecar el to, i que Eric ha millorat molt. Hi ha partits on el Barça ha patit molt. Clar, és que són trams de temporada. En aquell moment de Villarreal espanyol, allò, allà defensivament, era evident que no es millorava. No,
i quin era? Eslàvia de Praga, també? O sigui,
sí. Clar. El que passa és que ara el tram de temporada també doncs, ha tingut uns rivals si mires, més assequibles. No?
I si mires a Koundé i els primers 20 minuts amb el Mallorca...
L'haguessis escanyat.
Bueno, Frick
també el primer, treu. Sí.
Però...
No.
Falta, ara sí, el Marcos es posa molt nerviós amb Koundé. No, però... Jo amb Koundé he après a viure com amb el Barça.
Sí, pregunta-li a Frick com estava el dissabte.
Enfadat, però no el deu veure tan malament quan el posa cada dia.
Home, evidentment.
O potser és que no en té un altre.
Però l'any passat feia partidassos en atac que compensava les gràcies.
No està a nivell de l'any passat, però que vull dir que s'empani. Ja, però forma part del personatge.
No, però no es pot empanar al minut 3.
Doncs llavors n'has de posar un altre, perquè ell és així. I l'any passat també era així. El que passava l'any passat estava a nivell descomunal.
Sort que han fitxat Cancelo, que aquest sí que no s'empana mai.
És que però per igual d'extrem l'han fitxat.
Potser no en tens un altre.
És que segurament el Barça el que ha d'aspirar és a ser ofensivament tan exuberant com l'any passat, assumint que si defensivament... Ara està bastant a la línia. Que defensivament no és l'ànima d'aquest equip ser especialment sòlid.
No, està clar.
Ja, però és que parlem de que el Barça defensa malament, però crec que porta 23 gols a la Lliga encaixat i el Madrid porta 18. O sigui, tampoc defensa tan malament. I el Barça porta 63 marcats i el Madrid 49.
Crec que són 14 gols més.
Sí, però és que més que la Lliga, on has de mirar és Europa, que és on...
Bueno, Europa ja mirarà.
Sí, és que la següent pregunta li anava a fer el Ricard.
La Lliga, tal com vas, sí, és que la pots guanyar fins i tot així.
Això hi ha moltes maneres de mirar-s'ho. Si realment no ha millorat la cosa, doncs segons quines eliminatòries europees pots patir, però és veritat que jo continuo pensant que l'any passat el Barça l'elimina l'Inter perquè jugava sense porter. És a dir, des d'aquest prisma, segurament jugant igual... aquest any amb Joan García...
És que ofensivament el Barça l'any passat contra l'Inter va estar molt bé, ofensivament.
Sí, sí. Bueno,
concedeixes massa, en defensa.
Vull dir que la qüestió és si aquest any seràs capaç de tenir aquell nivell.
Jo crec que...
No caldrà.
Jo crec que quan
segurament no et caldrà fer... Vaja, dic pel que hem vist fins ara i pel que vam veure l'any passat, no crec que ens calgui fer 7 gols per passar una eliminatòria.
Esperem. Jo crec que quan s'endolla el Barça té fases defensives brillants. O sigui, a mi on més ho noto és amb la pressió. Jo hi ha moments de la pressió que veig, és que van a la carta. O sigui, però que no em sembla malament, que el calendari és molt atapeït, que hi ha molts partits i que probablement l'equip té un punt de maduresa que comença a regular-se i que potser un dia ho pagues car, però no ha passat. El dia que has perdut a Noeta no ha estat per regular, ha estat probablement un dels millors partits de la temporada. Però quan l'equip té moments de defensius brillants, és que té moments de recuperacions a la porta de l'àrea rival, amb l'equip rival obert, que no poden pensar, que els ofegues... és a dir, a mi això em convida a pensar que si l'equip és prou madur com per entendre, tot i que jo no he cregut mai en això de connectar-se i desconnectar-se, entenent que l'equip ja no arrisca tant defensivament, que la línia ja corre més cap enrere, que està més preparada per no clavar-se... és a dir, que alguns matisos puguin ajudar a dissimular alguns moments de baixada, però quan l'equip pressiona bé i l'equip està amb la passió i el rigor i van un darrere l'altre i no salta un i l'altre regula, sinó que tots van amb aquest punt d'intensitat, jo he vist l'equip aquests dies, és que ens ha donat mostres. Hi ha partits que dius, és que els ha guanyat des de la pressió.
I fragments de partits. El partit contra el Mallorca, correcte, que és absolutament oblidable, però tornant del descans, entenc que perquè Flick es va dir que us ha agradat la primera part que heu fet. No! Surten... I en 10 minuts, un quart d'hora, el Mallorca no surt de l'àrea.
Sí, i hi ha moments...
Marca la mina al segon i bona nit i tapa't.
Hi ha moments contra el Copenhagen, a la primera part, que arriben tard a cada salt de pressió. Cada pressió. O sigui, que no era el Copenhagen un equip especialment dotat. Hi va haver moments que és que sortien, vaja, com un equip, no sé, que semblava un candidat al títol. I era que no anàvem coordinats, que arribàvem tard. Bé, aquest punt de concentració i de rigor que entenc que és molt difícil tenir-los sempre, cada minut de la vida, no el té ningú a la feina, i que l'única cosa que has de saber dissimular-lo i has de saber fer-lo evident.
Molt bé, doncs el Ricard, que posa en quarantena aquesta millora defensiva que expressarien les dades. Aquests 10 porteries a 0 en 20 partits, hi ha moments per tot, tan bons com de dolents, que segurament no podrem acabar de calibrar fins que arribin les grans cites europees una mica més endavant en el calendari.
O dijous, per exemple.
Ah, per exemple, sí,
no?
Sí.
Començarem per aquí.
Sí, el que passa també, potser fem una porteria a zero i és que juguem contra l'Atlètic de Madrid d'ahir, o potser ens en foten quatre i és que juguem contra l'Atlètic de Madrid de dijous. Això tampoc no ho sabrem dijous, Ricard, què hi farem?
No, l'única cosa que haurem de mantenir un nivell alt d'intensitat i de principi de rigor, que jo crec que ens marcarà ja un punt per treure conclusions.
Mira, parlant del partit de dijous, ahir, com sabeu, l'Atlètic de Madrid va perdre el Metropolitano amb el Betis per 0-1, i el que ens va cridar més l'atenció des de la nostra mirada de jardiners és això que deia Coque, el capità matalassé, després del partit amb Movistar.
Que no está bien, nos rebalamos, se levanta, y bueno, un equipo como Atlético Madrid, pues necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige también que juguemos a un gran nivel, y también necesitamos un campo de nivel para poder jugar un césped de nivel.
Bé, més enllà de la mirada matalassera, que és que...
Tampoc... És una castanya al seu propi club, no?
Sí, sí. És una castanya al seu propi club. L'Atlètic de Madrid, hi ha hagut moments de gran gespa, que tampoc jugava particularment millor al futbol.
El Betis jugava al mateix camp,
clar,
no?
Sí. No jugava al Bernabéu.
Bé, ahir el Betis va fer un exercici de...
Bueno, el que fa l'Atlètic de Madrid moltes
vegades. Correcte, sí, però que vull dir que en el cas d'ahir...
L'Atlètic de Madrid ha jugat en el Levante 0-0. En el Betis 0-1.
Que sí.
I ja està. Dos partits, 0 gols.
Sí, però venia del millor partit de la temporada.
Bueno, sí, però a la Lliga, dos partits.
I saps per què? Perquè Griezmann va dir aquest camp sí que està bé. De fet, crec que va dir que la Cartuja era la millor gespa de la Lliga.
Però